Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Punt final oficial a la sequera. Hi ha 4 anys de restriccions. El govern ratifica l'aixecament de les limitacions del consum d'aigua a l'agricultura, la indústria i el consum domèstic. A finals de setmana es publicaran aquests canvis. El DOC i gairebé 500 municipis recuperaran la normalitat. Brussel·les intenta coordinar amb Pequín una resposta als aranzels de Donald Trump que eviti una escalada en la guerra comercial. Els 27 deixen finalment el Bourbon fora dels gravàmens als productes nord-americans que aprovaran demà per evitar una resposta dels Estats Units sobre el vi i altres begudes alcohòliques. Les borses reboten a l'alça després de les pèrdues de les últimes jornades. Els indicadors europeus pugen al voltant de l'1,5%. L'índex Nikkei de Tòquio ha tancat amb una pujada de més del 6%. L'Hospital Clínic de Barcelona alerta de l'increment d'intoxicacions per consum de l'anomenada cocaïna rosa, que s'ha multiplicat per 4 en l'últim any. L'alcohol i la cocaïna són les substàncies que generen més ingressos a urgències, seguides de les amfetamines i el cànnabis. Primera querella a l'Estat espanyol contra la plataforma de TikTok pels perjudicis a la salut d'una de les seves moderadores, segons ha avançat TV3. La denunciant, que està de baixa per estrès posttraumàtic, veia diàriament un mínim de 800 vídeos amb continguts de violència extrema. La comunitat científica internacional qüestiona obertament l'anunci d'una empresa nord-americana que afirma haver recuperat el llop gegant, una espècie extingida fa milers d'anys. Davant l'opacitat del projecte, els experts de diferents àmbits conclouen que es tractaria de cadells de llop gris amb alguna modificació genètica que els acosta a l'espècie extingida. Els pobles petits de Catalunya tenen fins a 16.000 habitatges on no hi viu ningú. Ara s'ha dictat una guia adreçada a aquests municipis rurals amb eines per aconseguir que es posin al mercat amb lloguers socials i lluitar alhora contra el despoblament. El poeta i rapsoda Enric Casasses és el guanyador del Premi Jaume Fuster, l'únic guardó literari en català, que es vota entre tots els companys d'ofici. La distinció reconeix la seva prolífica i influent trajectòria literària al llarg de l'últim mig segle. Els esports.
Aquest vespre arrenquen els quarts de final de la Champions amb 2 partits, Arsenal-Madrid i Bayern de Múnich-Inter de Milà. El Barça, que demà rebrà el Borussia Dortmund a Montjuïc, que ha fet ara l'últim entrenament per acabar de preparar aquest partit, amb Íñigo Martínez, però sense Dani Olmo. I ara en vol el Freaking Granollers a jugar aquest vespre a la pista del Torre la Vega la classificació per la final avui de la Copa del Rei. Mentrestant, el Barça d'en vol fitxa el porter francès Vincent Gerard fins a final de temporada.
I el temps tarda amb temperatures una mica més baixes que ahir, per sota dels 20 graus a la costa i lleugerament per sobre dels 20 en moltes poblacions, a prop dels 25 al Pla de Lleida. Domini del sol amb nuvolades a punts del nord-est, Prepirineu i serralada litoral. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El govern ratifica l'aixecament de restriccions per sequera que ja va anunciar dissabte la consellera Sílvia Paneque en una compareixença just davant del Pantà de Sau. El País recupera així la normalitat que no teníem des de finals del 2021 per la falta de pluja en una de les pitjors sequeres que hem viscut. Els embassaments de les conques internes han superat el 64%, amb Sau el 73% i la Baells el 98%. Paral·lelament, avui el Consorci d'Aigües de Tarragona ha tancat un procés que ha durat 3 anys per renovar el carbó actiu que és el que es fa servir per potabilitzar l'aigua procedent del riu Ebre, amb el que es fa és eliminar contaminants com, per exemple, el mercuri, que hauria pogut ser molt perillós durant la descontaminació del pantà de Flix, però ens asseguren que no se'n van trobar grans mostres. Sentirem durant el programa també la consellera d'Economia, Alicia Romero, que ha defensat avui al matí de Catalunya Ràdio l'obertura de noves delegacions de la Generalitat a l'exterior arran, diu, dels aranzels de Donald Trump i la necessitat de les empreses catalanes d'obrir nous mercats a l'estranger. Passarem per l'Hospital Clínic de Barcelona, que alerta de l'augment d'intoxicacions pel consum de l'anomenada cocaïna rosa, pacients que cada setmana arriben amb una situació aguda i un senyal ben clar a ulls dels metges, amb el nas literalment de color rosa. Aquesta droga i l'alcohol són les substàncies que generen més ingressos a urgències. I també us explicarem alguns exemples concrets d'habitatges buits en petits municipis rurals que ara s'estan rehabilitant per oferir-los a lloguers socials. A Catalunya hi ha 16.000 habitatges on no hi viu ningú i ara una guia vol facilitar la reconversió i de passar de lluitar contra el despoblament. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Punt final oficial a la sequera, que ha comportat gairebé 4 anys de restriccions d'aigua amb afectacions a l'agricultura, la indústria i el consum domèstic. El govern acaba de ratificar l'aixecament de pràcticament totes les restriccions, de manera que gairebé 500 municipis recuperen la normalitat que van perdre a finals del 2021. És el que ha explicat en roda de premsa després de la reunió de Consell de Govern, el que està cobrint ara mateix a Palau de la Generalitat, la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. Sí, el sistema Ter Llobregat, del qual depenen 6 milions de persones, tanca un període de més de 860 dies amb restriccions de diferent intensitat i se situa a la fase de prealerta. També es confirmen els canvis a l'aqüífer del Fluvià Muga, que passa d'excepcionalitat a alerta, i el del Baix Ter torna a la fase de normalitat. Amb aquests canvis, que entraran en vigor a finals d'aquesta setmana, 493 municipis ja no tindran cap mena de restricció al consum d'aigua. 136 estaran en alerta i només un, Sant Feliu de Codines, estarà en excepcionalitat per petició expressa de l'Ajuntament. Al fer l'anunci, la consellera Sílvia Paneque subratllava l'excepcionalitat del que hem viscut des que fa 56 mesos va deixar de ploure.
Aquestes mesures arriben després d'un període molt llarg de sequera, que de fet ha estat el més llarg i el més sever que ha patit Catalunya en la història de dades que tenim d'aquests 200 últims anys.
La situació l'han capgirat les pluges del març, amb les que els embassaments de les conques internes han doblat les reserves, situant-se ja al 64% de la seva capacitat.
Doncs recorden des de quan no estàvem així?
Doncs fa gairebé 4 anys. Al setembre del 2021, el govern va activar el pla de sequera i va decretar l'alerta a l'aqüífer del Carme Capellades. Aquesta va ser la primera restricció. El sistema Ter Llobregat va entrar en aquesta fase al novembre del 22 i amb la falta de pluges la situació es va anar endurint fins a arribar a l'emergència, la fase més dura, al febrer del 2024. I no va ser fins al maig de l'any passat quan va començar la desescalada que culmina avui amb l'aprovació per part del govern del que a la pràctica es pot considerar com la tornada a la normalitat, o dit d'una altra manera, el punt i final a aquesta sequera, la més llarga i intensa dels últims 200 anys. A part d'aquest aixecament de restriccions, el govern ha aprovat la licitació de 2 nous radars meteorològics que s'instal·laran al Pirineu per millorar la predicció i facilitar les possibles alertes en cas d'inundacions, creixements de barrancs, etc.
Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
En aquest context, avui el Consorci d'Aigües de Tarragona ha culminat també la renovació del carbó actiu, el que utilitza per fer potable, per la potabilització de l'aigua del riu Ebre. El procés ha tardat 3 anys i és important perquè durant la potabilització s'absorbeixen i es redueixen tots els elements nocius que provenen del riu. Jordi Barranca, l'ampolla, de quines substàncies estem parlant?
Doncs bàsicament, molt bon dia, Marta, d'herbicides, pesticides, metalls, detergents i olis que contaminen el riu i que, per tant, també acaben malmetent l'aigua. Uns filtres i la seva renovació que prenen importància sobretot per la presència del sector químic, bàsicament, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Josep Xavier Palau és el director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Herbicides, plaguicides i sobretot dels metalls pesants, el mercuri, és per això que ho vam construir. Si ens vam anticipar, com a consorci, a el que va ser la descontaminació de Flix. No? La descontaminació de Flix potencialment podia ser en perill, no? Si aigües avall, per sort, no es va detectar mai res.
En total s'han substituït 2.240 metres cúbics de carbó actiu que després són els que acaben formant els 14 filtres que hi ha aquí a la planta de l'ampolla. I és que durant la potabilització l'eficiència del carbó actiu és molt elevada.
Ja et dic, el mercuri, si entrés una quantitat X de concentració de micrograms per litro, doncs seria capaç de retenir entre 80 i 85, porti el que porti. I tema de plasticides, herbicides, tot el tema de famílies de simacines, que tot i que està prohibit a la Comunitat Europea, doncs encara alguna vegada se'n troba. Atracines, simacines, tota aquesta família de plaguicides són capaces de retenir-li una efectivitat molt alta.
Amb tot el material renovat, en cas d'un nou episodi de sequera prolongada, la qualitat de l'aigua estarà més garantida. El cost total de la renovació s'enfila fins als 2,7 milions d'euros.
Arran dels aranzels de Donald Trump i la necessitat de les empreses catalanes d'obrir nous mercats, el govern es planteja reforçar i engegar noves delegacions de la Generalitat a l'exterior i, sobretot, d'Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Economia. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Economia, Alicia Romero. Explica'ns, Pilar García.
Doncs sí, cal buscar nous clients a Europa, a Sud-amèrica i a la Xina, i per ajudar les empreses el govern estudia ampliar les delegacions, principalment les que treballen en la internacionalització de l'empresa catalana.
Potser alguna delegació més, ho veurem, ho hem d'estudiar, no ens tanquem a que això sigui així i, sobretot, reforçar algunes. No són delegacions de l'exterior de les que depenen només de la Conselleria d'Exterior, sinó, sobretot, de les Acció, de totes aquestes delegacions d'Acció que tenim amb persones especialitzades, amb aquesta voluntat de potenciar l'activitat econòmica catalana a l'exterior.
Això complementa el pla de 1.500 milions d'euros per fer front als aranzels que el president Illa va presentar ahir. Els 900 milions per a crèdits a les empreses a través de l'Institut Català de Finances ja s'han activat.
Línies de crèdit per circulant, per inversió, a més, amb carència d'un any, amb uns interessos baixos, i això permetrà doncs, donar un cert aire a les empreses, que molt sovint al sector privat els hi costa trobar finançament, i l'ICF, que és la Banca Pública d'Inversió de Catalunya, doncs, ha de donar resposta. I en aquests moments ja estan activats.
Però les ajudes directes trigaran una mica més, segons ha concretat la consellera.
Hem d'aprovar l'acord de govern. Hi ha alguns dels recursos que estan condicionats a que tinguem més recursos i que s'incorporin amb els suplements de crèdit. I ara el que cal fer també és afinar molt bé les convocatòries d'ajudes perquè ho rebin realment les empreses que ho necessiten.
El govern està negociant amb Esquerra i els Comuns un suplement de crèdit de 1.700 milions d'euros per poder disposar de recursos per a aquestes ajudes pels aranzels i altres despeses, com ara en polítiques d'habitatge.
L'Hospital Clínic de Barcelona alerta de l'increment d'intoxicacions per consum de l'anomenada cocaïna rosa, que s'ha multiplicat per 4 en l'últim any. L'alcohol i la cocaïna són les substàncies que generen més ingressos a urgències, seguides de les amfetamines i el cànnabis. L'hospital alerta sobre l'augment d'ús de noves substàncies psicoactives i nous consums de risc. Miquel Jarque, Barcelona, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Entre aquestes substàncies, Miquel, el que més preocupa és la cocaïna rosa, com deia. Què és exactament? Hem perdut en Miquel. No t'estem escoltant.
Oh,
ara sí, Miquel. Deia, ah, sí. Deia què és exactament aquesta cocaïna rosa?
Sí, doncs mira, també s'anomena TUSI. És una barreja de ketamina i MDMA, també conegut com èxtasi. El doctor Emilio Salgado, cap de toxicologia, explica que els casos a urgència són molt habituals.
En el 2021 esta cocaína rosa no tenía gran importancia, pues ahora se está, digamos, haciendo un poco con el mercado que previamente tenían otros estimulantes, ¿no? Cada semana pues vemos en urgencias personas, digamos, con una intoxicación aguda y con las narices rosas, ¿no? Que es precisamente la vía de consumo, es intranasal y que es un signo indiscutible muy probablemente de consumo.
Miquel, pel que fa a noves substàncies que provoquen ingressos a urgències, amb què s'han trobat els metges?
Doncs van detectar 233 de noves, la majoria sintètiques. La doctora Marina Parra, cap de farmacologia, detalla aquestes noves substàncies que sovint porten algunes modificacions moleculars d'altres drogues i queden en la legalitat. Destaca que el 10% dels intoxicats és per GHB, és a dir, èxtasi líquid.
Diferents casos de catinones sintètiques, entre els quals destaco 6 casos de clorometcatinona, que és, i també 23 casos de metilmetcatinona, que seria el que es coneix com mefedrona, 94 casos de GHB o èxtasi líquid i 47 casos de l'ús recreatiu de pregabalina. La pregabalina és un fàrmac antiepilèptic i analgèsic, és el que es coneix com Carcubi.
També preocupa el nou consum de cocaïna en format de crack, que ja vam avançar.
Doncs tenim algun problema amb aquesta connexió. Ens hem quedat amb el més destacat de l'anàlisi que avui han fet els responsables de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per tant, ho deixem aquí. Hem arribat a 1:15. Temps ara per obrir l'àrea de servei. I comencem fent un cop d'ull genèric a la situació del trànsit i el transport públic. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix poques incidències a la xarxa viària, segons informa el Servei Català de Trànsit. Hi ha un quilòmetre de circulació intensa, de fet, a la C25, és a l'eix transversal, a l'altura de Manresa, la capital del Bages, en direcció Lleida, per unes obres. I a Barcelona, ciutat, circulació densa, a la Ronda Litoral, a l'altura del Port Olímpic, en sentit Llobregat, i també en sentit contrari, en sentit nus de la Trinitat, a l'altura del Bon Pastor. Pel que fa als trens, Rodalies informa d'afectacions ara a l'R3 i l'R4. Segons que afegeix, els trens circulen amb afectacions per Fabra i Puig a causa d'una incidència. Informa que poden estar aturats o augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat.
I ja ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
La tarda ens porta i ens portarà temperatura més baixa que la d'ahir, sobretot a la zona costanera i prelitoral, per sota dels 20 graus de màxima. En canvi, a molts indrets de Catalunya serà ben propera a aquests 20 o lleugerament per sobre i fins i tot a ponent propera als 25. Tarda de sol, però també de nuvolades a punts del nord-est, punts també de la serralada prelitoral, especialment central o nord, i també Prepirineu. No s'esperen precipitacions.
Catalunya al dia.
Ara us volem parlar d'un fenomen relativament nou, però que ja ha començat a fer estralls entre els treballadors que s'hi dediquen. Avui s'ha presentat al jutjat de Guàrdia la primera querella a l'estat espanyol contra la plataforma TikTok pels perjudicis a la salut d'una de les seves moderadores, una dona de 50 anys, segons ha avançat TV3. Els moderadors és l'eufemisme amb què es designen els treballadors que filtren els continguts abans que es publiquin a les xarxes. Tots els continguts. Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la seva feina, exactament?
La funció principal d'aquests empleats és revisar el contingut més brutal que es pugui publicar a la xarxa. Vídeos d'assassinats, de desmembraments, de violacions o fins i tot de suïcidis en directe. Poden arribar a veure entre 800 i 2.000 vídeos al dia. Les seves decisions de descartar vídeos i imatges han de coincidir amb els altres moderadors, així com amb la de l'auditor superior. Si la taxa d'encert és baixa, els poden acomiadar. Francesc Feliu, del despatx Espacio Jurídico Feliu Fins, que s'ocupa d'aquesta querella contra TikTok, ha explicat a Catalunya Informació que a la demandant se li aplicava per descansar el conveni dels teleoperadors.
Doncs no té sentit que se'ls apliqui aquest mateix requisit de 5 minuts cada hora. Estan dient que cada 55 minuts tenen 5 minuts de descans. I en el cas de la meva clienta de TikTok, que modera TikTok, doncs havia de visionar un vídeo cada 16 segons.
El despatx de Feliu ja està preparant una altra querella que plega una trentena de moderadors contra una empresa subcontractada per Meta, abans Facebook, per fer aquesta feina de filtratge, i augura una allau de querelles més després del tancament sobtat de Telus Digital, una altra empresa subcontractada per Meta.
molta d'aquesta plantilla que probablement també està patint dany psicològic, perquè ja et dic que la feina, desenvolupar la feina, la nostra ment, la ment humana no està preparada per aquest visionat extenuant de vídeos, doncs probablement vindrà. Ara bé, ja tenim aproximadament 30 clients de moderació de contingut de les subcontrates de Meta.
L'advocat explica que el 2021 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va considerar casos similars com accidents laborals, tot i que les empreses neguin el factor causa-efecte.
Condemnat a 10 anys de presó, un home que va matar el seu pare al Catllal Tarragonès perquè havia maltractat els seus gossos. També se li imposen 10 anys de llibertat vigilada i es consideren atenuants com l'alteració psíquica i els problemes amb les drogues i l'alcohol. Tarragona, Paula Jiménez.
La sentència, feta pública després del veredicte de culpabilitat dictat pel jurat popular, condemna l'acusat a 10 anys de presó i a 10 més de llibertat vigilada com a autor d'un delicte d'assassinat. El tribunal li aplica atenuants per alteració psíquica, drogadicció i alcoholèmia perquè s'ha constatat que n'era consumidor habitual i que hi havia antecedents de violència intrafamiliar per part del seu pare. La fiscalia demanava 19 anys de presó, mentre que la defensa n'havia demanat l'absolució. Els fets van passar el juliol del 2023 al domicili que compartien el Catllà, al Tarragona. Allí, l'acusat va discutir amb el seu pare perquè aquest maltractava els seus gossos i va acabar colpejant-lo repetidament. Segons la sentència, l'acusat va aprofitar la seva superioritat física davant de les dificultats de mobilitat que tenia el seu pare, que es va veure acorralat i no va poder defensar-se. Pocs dies després, la víctima va morir a l'hospital a causa de la pallissa que li va donar el seu fill.
Investiguen un entrenador del futbol base del Club Deportiu La Floresta de Tarragona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Una vegada la junta directiva ha estat informada del cas, el jove de 28 anys va ser apartat de les seves funcions d'entrenador i coordinador, Josep Ramon Ruiz.
Segons explica el president del club, Pablo Pedro González, l'entrenador hauria demanat imatges de caràcter sexual a diversos jugadors. Un cop la junta directiva se'n va assabentar, va activar immediatament el protocol d'actuació de la Federació Catalana de Futbol davant la violència sexual. Es van reunir amb els pares de l'equip i després van fer arribar el fet a totes les famílies del club a través d'un comunicat.
Hemos hecho la reunión con los padres, hemos explicado el problema, después hemos hecho un comunicado a todos los padres del club. He ido a los Mossos, será una investigación, pues bueno, si los niños denuncian, el problema hay que corregirlo, toda esta gente hay que corregirla.
González també diu que en els últims dies tenen constància de més casos, uns 7 o 8 més, però de moment cap família ha presentat denúncia davant dels Mossos. La unitat d'investigació ha obert diligències després de les explicacions del president del club a la comissaria.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona treballa perquè els cicloturistes es descentralitzin i no s'allotgin bàsicament a Girona. La concentració de persones genera algunes crítiques que es volen superar portant-los a altres municipis. És un turisme pel qual volen seguir apostant per les seves bones dades. Núria Parell, el Patronat, acaba de presentar un estudi sobre aquest factor, el cicloturisme. Què en destaquem?
Bon dia, Marta. Els cicloturistes fan una despesa de més de 4.000 euros de mitjana per persona i allarguen l'estada 4 dies. El cicloturista, sobretot, és un home entre 46 i 60 anys que ve amb la família o amb els amics, sobretot de França, de Catalunya i de la resta de l'estat, i també destaquen els anglesos, els turistes dels Estats Units i del Canadà. La majoria, el 52%, arriben a la demarcació de Girona contractant un paquet turístic. Sobretot opten per aquesta opció els dels Estats Units i el Canadà. Són les dades de l'estudi que va fer la Universitat de Girona entre el setembre i l'octubre de l'any passat. També es valora que el 45% dels cicloturistes repeteixen i que els arriba la informació sobretot pel boca a orella. Per tot plegat, el Patronat considera que s'ha de potenciar. El vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona entén les crítiques que pot comportar la seva concentració al barri vell de Girona.
Cert és que el cicloturisme comporta externalitats negatives que hem d'intentar de mitigar o d'eliminar. Demanem més civisme, més regulació, però jo crec que en global el canvi ha estat del tot positiu.
Per reduir la concentració, diu que s'està treballant perquè s'allotgin altres municipis com Roses, Lloret de Mar o Banyoles. Els cicloturistes valoren els atractius del paisatge, la gastronomia local i el patrimoni cultural.
Música. És un quart i mig de dues. Les organitzacions agràries reclamen al govern revisar les anomenades zones ZEPA de la plana de Lleida, és a dir, les zones d'especial protecció per a les aus. En aquests espais, els pagesos tenen limitacions, per exemple, per regar o per plantar determinats conreus, i denuncien que no se'ls compensa per les pèrdues que això suposa. Els pagesos demanen que revisin. Anem a Lleida, Júlia Albacar. Però les entitats ambientals recorden que aquests espais són fonamentals per la preservació de la biodiversitat.
Bon dia, Marta, així és. Anem primer amb els pagesos. Denuncien que fa anys que es van delimitar les zones EPA, però que no se'ls compensa econòmicament pel greuge que pateixen per mantenir aquests espais. Parlem sobretot de dues zones estepàries, entre el Fes i Aitona, el Segrià, on el regadiu està majoritàriament restringit i, per tant, tenen menys producció que en finques on es pot regar. També tenen limitacions per plantar determinats conreus i no hi poden construir magatzems o edificis de suport. Sentim Mar Ariza, de Revolta Pagesa, i Pere Roque, de Saja.
És tan arbitrari que a vegades la meitat de la finca és cepa i l'altra meitat no. A vegades és un costat del camí, l'altre costat no.
Un replantejament global de les terres, de les cepes, de que no poden ser utilitzades pel segment agroalimentari.
I qüestionen fins i tot que estiguin funcionant per garantir la supervivència dels moixons protegits. Josep Maria Pijoan, d'Unió de Pagesos i afectat per una zona ZEPA, posa l'exemple del sisó, una ou protegida que assegura que no cria ni s'alimenta a les zones ZEPA, sinó en finques on hi ha regadiu.
La veritat és que les zones que s'ha ficat en rec i estan regant amb rec de suport, allà hi ha sisons. I les zones de secano.
I demanen més control també per saber si funcionen o no aquestes zones de protecció d'aus.
I Julià, el govern i les entitats ambientalistes, què en diuen d'aquestes demandes?
Doncs el govern i els pagesos es van reunir ara fa unes setmanes i la previsió és que es mantinguin les trobades. De moment s'ha acordat crear un òrgan rector per poder recollir les peticions de totes les organitzacions agràries. I les entitats ambientals recorden que les zones EPA es creen per normativa europea i asseguren que són fonamentals per preservar l'habitat de determinats tipus de moixons. Josep Estrada és membre de la Institució per a l'Estudi, Gestió i Recuperació dels Ecosistemes Lleidatans.
L'agrícola a Lleida n'hi ha moltíssima i molt intensa. Moltes granges i tota aquesta activitat agrícola que ha fet ha sigut doncs, anar extingint els ocells estèpics que han quedat reduïts a unes poques localitats.
Amb tot, Estrada reconeix que cal compensar els pagesos afectats per la zona ZEPA i incentivar el manteniment d'estos espais.
Encara a Lleida, on la Fiscalia ha arxivat la denúncia que van presentar una dotzena d'alcaldes de les Garrigues contra la llicència d'obres d'una polèmica planta que preveu cremar residus per obtenir gas per assecar a Purins. La llicència la va atorgar el mes passat l'Ajuntament de Juneda després de 9 anys de tràmits, 9, i ara la decisió de la Fiscalia permet que el procés continuï endavant. Estel, ha estat un gerro d'aigua freda per als contraris a la instal·lació.
Sí, sí, del tot, perquè la Fiscalia descarta suspendre l'últim requisit que necessitava per tirar endavant. Recordem que la planta la promou una cooperativa de ramaders i l'empresa Grinyó, investigada per tràfic il·legal de residus. Precisament la denúncia dels alcaldes argumentava que s'havia d'impedir la possibilitat que Grinyó seguís delinquint amb el projecte de Juneda. Però la Fiscalia recorda que l'empresa encara no ha estat condemnada i que no es posa en qüestió la legalitat de la concessió de la llicència d'obres per part de l'Ajuntament de Juneda. Així ho lamenta un dels alcaldes contraris a la planta, Sergi Palà, d'Arbeca.
Desenganyats una mica de tot, perquè creiem que és una denúncia molt sòlida, molt sòlida. Trobem que aquí es dona impunitat a qui presumptament, doncs, o pràcticament ja està demostrat, que forma part d'una banda internacional de tràfic de residus.
Recordem que aquesta planta preveu cremar unes 45.000 tones de residus l'any per fer-ne gas i fer-lo servir com a combustible per tractar els purins d'uns 160 ramaders de les Garrigues.
Preocupació i indignació a Amer per les incidències constants que tenen tant amb el servei de telefonia com d'internet. L'Ajuntament manté converses amb el govern i també amb les operadores, però diuen que no hi troben ara mateix cap solució. Laia Claret, quant temps fa que tenen aquests talls de telecomunicacions?
Doncs hola, bon dia. Mira, fa mig any, l'alcaldessa Rosa Maria Vila ho explica en declaracions al Catalunya al Dia.
Patir d'octubre de l'any passat, que ja hi varen començar a haver-hi talls bastant continus, que ja no es tracta d'una hora, sinó es tracta d'un dia i mig. Molt greu ha estat aquest mes de març, que hi vam estar 5 dies.
Especifica que els talls afecten de manera diferent en funció de cada companyia.
Sembla ser que robatori primer de cables, després de fibra, però el que ens fa molt estrany a nosaltres és, per exemple, jo tinc una companyia, no tinc línia de mòbil i, en canvi, a casa meva tinc internet. Hi ha gent que té línia de mòbil amb una altra comercialitzadora i no té internet.
I clar, evidentment, això té múltiples afectacions en el dia a dia dels veïns.
Avis sols, perquè un poble d'aquest, doncs els avis del seu poble es poden permetre viure sols, però tenen tots o Creu Roja amb la medalla, o tenen un fixe i que la família no els pot trucar. Tema comerç, avui tothom va amb targeta. Per què? Doncs perquè, per exemple, la setmana que ve la caixa estarà tancat. O vas al caixer o pagues amb targeta.
Asseguren que estan en contacte amb la Generalitat i les companyies, però els talls continuen.
El dissabte, el diumenge, i que hem anat parlant, aquest cap de setmana, però, evidentment, hi ha algun tema tècnic que se li escapa a algú.
L'Ajuntament exigeix solucions urgents i demana a la ciutadania que també presenti reclamacions individuals.
L'Ajuntament de Lleida desestima l'opció d'allotjar a l'antic hotel de l'estació de trens les persones que arriben a l'estiu per buscar feina a la campanya de la fruita. Aquesta nova ubicació s'havia donat per feta fa uns mesos, però ara l'alcalde Fèlix Larrosa assegura que no poden acceptar les noves condicions que hi posa Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, que n'és el propietari. Per tant, un any més, Estela, aquest col·lectiu s'atendrà en un dels pavellons de la fira.
Sí, es replicarà bàsicament el model dels últims anys, amb un centenar de places al pavelló, tot i que, segons l'alcalde, aquest any hi haurà més pisos disponibles. La Rosa ha explicat que a última hora Adif els ha posat uns requisits que no garanteixen que l'equipament pogués estar a punt per a l'inici de la campanya i disponible durant els 3 mesos d'estiu. Per tant, s'han fet enrere.
Condicions, en aquest cas de caràcter tècnic, etc., que el que feia era ralentir la implantació del servei, ens desaconsellava ja usar aquest recurs, mantenir el que ja teníem l'any passat i garantir que el dia 1 de juny estava tot en marxa.
L'opció d'allotjar les persones que busquen feina al camp a l'antic hotel de l'estació, que havia generat força polèmica, es descarta també per a l'any que ve, quan la Paeria ja preveu tenir a punt altres equipaments repartits per la ciutat per fer aquesta funció. En un comunicat, el col·lectiu Fruit amb Justícia Social critica la gestió de l'acollida que fa l'Ajuntament, que titllen d'improvisada, i insisteixen que el pavelló de la fira és un espai indigne, diuen, que no garanteix els drets bàsics de les persones que hi pernocten.
Passa pràcticament un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A Catalunya hi ha 16.000 habitatges en pobles petits on no hi viu ningú. Es tracta d'un problema recurrent. Hi ha gent que vol viure en aquests municipis, però no disposen d'un parc d'habitatge disponible perquè hi ha moltes cases tancades. Doncs ara s'ha dictat una guia que vol donar eines perquè els municipis rurals puguin posar aquests habitatges al mercat. I hem anat a veure dos immobles que s'estan rehabilitant per poder viure-hi. Un és el Palau d'Anglesola, el Pla d'Urgell, i l'altre a Ciutadilla, a l'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Parlem, però, primer d'aquesta guia. A qui va dirigida i què hi podem trobar?
Doncs va dirigida sobretot als 600 municipis de tot el país que tenen menys de 2.000 habitants i que tenen en total uns 16.000 habitatges buits. L'objectiu de la guia és ajudar els pobles a mobilitzar el parc d'aquests habitatges. Compta amb informació dels tràmits i dels processos que s'han de seguir per posar aquestes cases al mercat, sobretot per al lloguer social. La guia s'ha presentat avui a Tàrrega per part de l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya. El seu coordinador, Eduard Trepat, afirma que cada cop hi ha menys gent que visqui en aquests pobles.
Hi ha menys gent que visqui als municipis rurals i, per tant, queden habitatges buits, sense ocupar, i la idea de la guia és precisament promoure que aquests habitatges es mobilitzin.
I has anat sobre el terreny, Pere Joan, dos casos per explicar i per anar a veure i explicar dos casos on justament es posen al mercat de lloguer habitatges i espais que fins ara estaven tancats.
Exacte. Per una banda, hem anat al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell, on hi ha una demanda important d'habitatges que no es pot satisfer i a la vegada hi ha comptabilitzades 168 cases tancades. En aquest municipi d'uns 2.000 habitants s'està rehabilitant un immoble cedit per l'Ajuntament a l'Associació Repoblem. Es tracta de Cal Celestino Vell, un bloc de 3 pisos on d'aquí 3 mesos hi anirà a viure una parella jove i el seu nadó que venen de Vic. D'aquí mig any també obriran un forn als baixos de l'edifici. Una família que pagarà un lloguer de 700 euros entre l'habitatge i la botiga. Sentim Sebastià Mata de Repoblem.
I per tant, nosaltres per això ens hem posat a treballar en aquest sentit, a poder fer aquesta xarxa d'acompanyament i a la vegada intentar mobilitzar habitatge buit, que també necessita mediació per falta de confiança en moltes vegades de les propietàries.
El seu alcalde, Francesc Balcells, creu que els propietaris d'habitatges on no hi viu ningú tenen recels de posar-los al mercat.
Hi ha desconfiança, hi ha recels, no hi ha necessitat també d'obrir-ho. I llavors el que estem avui treballant aquí a Cal Celestino és un exemple de possibilitat de poder facilitar-ho.
I a Ciutadilla, a l'Urgell, l'Ajuntament ha rehabilitat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per fer-hi 8 pisos. 4 ja estan acabats i es preveu que els inquilins hi entrin a viure d'aquí un parell de mesos i els altres cap al setembre. L'Ajuntament ha rebut 26 peticions de famílies interessades i aviat s'adjudicaran prioritzant joves amb canalla en edat escolar. Òscar Martínez, alcalde.
La nostra proposta és que siguin famílies joves o famílies monoparentals amb nens i nenes amb edat per poder anar a l'escola aquí a Ciutadilla i després, evidentment, doncs, també la possibilitat de que siguin parelles joves que es vulguin emancipar.
El preu dels pisos se situarà al voltant dels 300 euros.
L'Agència Catalana de Turisme invertirà aquest any 1,8 milions d'euros a promocionar la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Avui s'ha presentat el pla d'acció davant d'empresaris del sector a Port Aventura. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I quins són els eixos bàsics d'actuació?
Sí, les accions se centren sobretot en millorar la internacionalització de la destinació a través d'una millor connectivitat, ja sigui per tren, a través de l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona, o bé de l'aeroport de Reus, on de fet es destina la major part d'aquesta inversió, amb més de 400.000 euros. Arantxa Calvera és la directora de l'Agència Catalana de Turisme.
Creiem que és un import ambiciós que ens ha d'ajudar a fer una destinació doncs, atractiva, competitiva, però també sostenible, no? I la connectivitat com un element clau de la nostra destinació i de la nostra oferta, tant per tren, amb l'estació del Camp de Tarragona, com de l'aeroport, a través de l'aeroport de Reus. No?
Una de les obsessions del departament és també conèixer més i millor els turistes i les seves preferències, per això cada vegada es vol invertir més en dades, per ajustar l'oferta i la demanda i captar nous clients.
I per tant és un constant, la inversió en dades, en estudi, que et permeti, doncs, si vols que vingui un perfil concret de viatger, on és, quin mercat està, o una audiència, no, és que vull portar un wine lover perquè el vull portar al Priorat, no? On està? Està per mercats? Està als Estats Units? Està a França? Està a Itàlia? L'estratègia en la que estem treballant és deixar de pensar més en mercats i començar a parlar més d'audiències, no?
El pla de promoció s'està presentant ara mateix davant d'uns 200 empresaris del sector turístic al Centre de Convencions de Port Aventura, en un acte que ha de servir també per escoltar les seves demandes de cara al futur.
Gràcies, Manel. El 45% dels infants i joves en situació vulnerable no participen en activitats esportives. En el cas de lleure no esportiu, com per exemple les extraescolars artístiques o els esplais i els caus, la xifra creix fins al 70%. Són algunes de les conclusions de l'informe que ha presentat la Sindicatura de Greuges de Catalunya per denunciar la manca d'inclusió en el lleure educatiu. Laura Hurtado.
L'informe apunta que el lleure educatiu no arriba a tots els infants i que hi ha barreres que dificulten l'accés a aquestes activitats. Aida Rodríguez, adjunta d'Infància del Síndic de Greuges de Catalunya.
Veiem que els ajuts que estan previstos, tant pel que fa al Departament de Drets Socials com al Departament d'Educació, doncs no arriben a cobrir aquella infància que tenim reconeguda com vulnerable en termes socioeconòmics.
A més, assenyala que no hi ha prou inversió pública en aquest àmbit.
Polítiques de joventut són el 0,33% de la inversió en polítiques d'infància, és a dir, equivaldria a 18 euros per infant. Veiem que, comparat això doncs, amb educació, que la xifra estaria al voltant de 5.000 euros per infant, doncs hi ha una desproporció claríssima.
L'informe també conclou que hi ha condicionants com el barri, el gènere i l'origen sociocultural que impossibiliten l'accés universal al lleure. La institució considera que calen normatives més clares i coordinades per part de l'administració i que s'ha de fomentar la participació dels infants i joves en la redacció d'aquestes polítiques.
Les entitats gitanes reclamen més compromís social i polític per lluitar contra l'estigmatització de la seva comunitat. Recorden que 2/3 dels alumnes gitanos no acaben els estudis d'ESO i que la taxa d'activitat se situa en el 25%, mentre que la dada de la població general és del 60%, Sara Canyeté.
Unes reclamacions que les entitats gitanes han fet coincidint amb l'acte institucional que s'ha celebrat aquest migdia al Parlament de Catalunya per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano. Allà han reivindicat una política de quotes com a pas previ necessari per garantir la plena inclusió de les persones gitanes a la societat. Cristóbal Lasso és el president de la plataforma gitana Politirom.
Necesitamos un sistema de cuotas que permitan a nuestro pueblo el acceso al empleo y vivienda pública. Cuotas en las listas electorales de los partidos políticos y además una reserva de escaños en los parlamentos. La representació és la base de qualsevol canvi estructural.
En el seu Parlament, el president del Parlament, Josep Rull, ha posat en valor que aquesta legislatura, per primera vegada, dos diputats són gitanos, Andrés García Berrió i Susana Martínez Heredia. També ha reiterat el compromís institucional en la lluita contra l'antigitanisme i la discriminació.
Posició a Sant Pere Sallavinera, a la comarca de l'Anoia, pel projecte de reactivar un aeròdrom abandonat. Una empresa privada ha comprat els terrenys amb la idea d'utilitzar-los per fer una mitjana de 30 vols diaris. Montse Gené Riba, corresponsal, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I el poble no ho ha rebut gens bé, no? Què ha dit l'Ajuntament?
No ho han rebut gens bé. Ni l'Ajuntament ni els veïns hi estan d'acord. Per ell significa ressuscitar el malson dels anys 2000, quan la Generalitat va tirar endavant un projecte que va acabar sent tombat pel Tribunal Suprem. Aquesta és la queixa que fan dos dels 140 veïns, el Jaume Torrades i la Maria Caparrós.
Hem tingut com un déjà vu. Després de pràcticament 18 anys, sembla que això es repeteix. Nosaltres ens n'hem enterat a última hora.
La gent del poble pensa que hi ha darrere. Com que hi ha poca informació, pues hi ha mals entesos, hi ha dubtes, hi ha pors.
El projecte és de capital privat de l'empresa Subados, que ha comprat el terreny i que vol fer, a banda de la pista de 780 metres, uns nous hangars, oficines, un bar, una zona de barbacoa, un club social, un taller i un centre de formació per mecànics. Es dedicaria a l'aviació esportiva lleugera i de lleure. L'alcalde Matías Bosch diu a la CN que l'Ajuntament no té marge de maniobra, que han de tramitar l'abans del pla especial perquè, si no, el promotor podria denunciar-los.
L'únic que ha fet l'Ajuntament és tramitar tot aquest projecte, que no s'hi podia negar perquè estava tot dins la llei. No estem d'acord que ens passin avions per aquí al poble.
Qui ha d'aprovar aquest nou aeròdrom és la Generalitat.
Montse, i què hi diuen les entitats ecologistes i la mateixa empresa promotora?
Els ecologistes estan en contra. Sentim Josep Maria Canela, president de l'Associació per la Sostenibilitat Ambiental de l'Alta Segarra i l'Anoia.
Hi vivim poca gent, però tenim els mateixos drets que la gent de ciutat. I un dels valors que té això és el silenci. Els silencis el trenquen.
L'entitat Sauquer pensa arribar on calgui. Fernando López.
Si veiem que no té sentit i que per la gent d'aquests municipis no les aporta res, presentaré també totes les vies legals, pues, inclús el Suprem, no? Com ho vam fer l'altra vegada.
L'empresa promotora diu que el nombre d'operacions estarà per sota del que marca la normativa i que en cap cas hi haurà aviació comercial.
El 70% de la població de la conurbació de Barcelona diu que està disposada a reduir l'ús del vehicle privat i més de dues terceres parts asseguren que tenen la intenció de posar plaques solars fotovoltaiques a casa seva. Són dos dels anunciats que criden més l'atenció d'una enquesta encarregada per l'àrea metropolitana a l'Institut Metròpoli sobre hàbits energètics. S'hi constata que tres quartes parts dels enquestats creuen que el canvi climàtic pot afectar molt o bastant la seva vida. Joan García, què més hi trobem?
Doncs que un 66% diu que vol canviar a una companyia elèctrica 100% renovable, en una enquesta que demostra una predisposició a canviar d'hàbits de cara a fomentar una transició energètica més sostenible. Però aquesta actitud topa amb desigualtats en funció de la renda o el tipus d'habitatge. Gairebé un 30% de les persones que viuen en cases aïllades diuen que ja s'han instal·lat plaques. En canvi, només ho han fet el 3% dels que viuen en pisos. Tres quartes parts dels enquestats desconeixen les ajudes públiques per fer-ho, i entre els que sí que les coneixen, molts consideren que són insuficients.
3 minuts i arribarem a 3:15. La cèntrica plaça Corsini de Tarragona canviarà d'aspecte amb una pèrgola pensada per mitigar els efectes del sol i les altes temperatures que es registren en aquest espai a l'estiu. El projecte busca humanitzar la plaça del Mercat i alhora que pugui acollir més activitats. Per tant, marxem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Cal destacar que aquesta és una plaça dura, de les que es diuen dures, on no hi ha cap zona d'ombra.
Exacte, això passa perquè sota la plaça s'hi va fer un aparcament subterrani en el seu dia i això no permet que s'hi plantin arbres, per exemple. Això fa que aquí a la temperatura s'enfili i dificulti gaudir d'aquest espai. En aquesta línia, la regidora de Comerç, Montse Adán, ha exposat l'objectiu del projecte.
Cada vegada són més setmanes, més mesos a l'any, doncs, que cau aquest bat de sol i que, com podrem comprovar, que, doncs, que a la plaça poques hores, pocs moments al dia hi ha ombra i doncs, s'ha vist aquesta necessitat de tirar endavant i que aquest projecte...
La proposta s'ha batejat amb el nom de l'Embalat i l'han dissenyat dos estudis d'arquitectura tarragonins, Lligams i Nua.
I veient doncs, el canvi...
perquè ens entenguem, Clara, quin aspecte tindrà?
Doncs mira, tal com el seu nom indica, l'embalat és una pèrgola amb un sistema de teles retràctils que cobrirà un terç de la plaça i inclourà il·luminació en cadascun dels 24 pilars que sosté l'estructura, a més d'unes garlandes de llum decoratives que li donen aquest caire festiu d'embalat. La instal·lació està adaptada a tota l'activitat de la plaça i sobretot vol evitar aquesta calor que dèiem. En parla una de les arquitectes, Elisenda Rosàs.
Veient doncs, el canvi climàtic com ens està afectant, sí que vam estar buscant referències a d'altres llocs de la península Ibèrica, però aquest sistema de tendals retràctils, la veritat és que ens ha donat molta feina d'investigar quina metodologia podíem trobar que complís amb tots els requeriments de la plaça, que és que sigui tan versàtil com sigui possible.
El projecte també preveu algunes franges de vegetació i bancs per seure, i s'espera que a finals d'any la pèrgola ja quedi instal·lada definitivament.
Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
El Gastro Pirineus, la trobada de cuina de muntanya, celebra avui el seu desè aniversari. Anem a la Molina, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Una trobada que s'està tancant ara mateix.
Sí, ho fa amb un convidat molt especial, un dels millors cuiners del món, Joan Roca. Cada any passa per aquí, pel Gastro Pirineus, un cuiner del màxim nivell, i aquest any ha estat el xef del celler de Can Roca, que ens explicava que venir al Pirineu suposa un retorn als orígens de la cuina que fa.
Aquesta cuina de muntanya, aquesta cuina rústica, és una font d'inspiració per nosaltres i al final també forma part de la nostra cuina tradicional. Nosaltres estem a Girona i Girona està a cavall, no?, entre el mar i l'alta muntanya, no?, i per tant forma part també de la nostra identitat, de la nostra cuina, de la nostra cultura, dels nostres referents a nivell doncs, de sabors, d'aromes, i per tant pujar al Pirineu és anar a aquesta vessant més extrema d'una de les nostres fonts d'inspiració més importants.
Aquesta masterclass que està fent ara mateix és la cirereta del pastís d'una trobada per potenciar la cuina i els productes del Pirineu. Entre ahir i avui han passat una vintena de cuiners i restauradors de tot el Pirineu. S'hi han vist plats com la girella pallaresa, la cua de poltre del Ripollès o el tiró amb naps d'aquí, de la Cerdanya.
Un desè aniversari, Joaquim, que han celebrat amb un àpat d'altura.
Sí, literalment, perquè ahir es va fer el sopar de celebració amb cuina sardana, vi i pastís d'aniversari en un punt privilegiat, el refugi del Niu de l'Àliga, a més de 2.500 metres d'altura. Un sopar per celebrar 10 anys, que el director de Gastro Pirineus, Lluís Bofill, valora així.
Després d'aquests 10 anys han sigut més de 200 cuineres i cuiners, productors i elaboradors que s'han mogut des de la Vall d'Aran fins al Cap de Creus. El territori ho ha rebut bé. Cerdanya és un lloc que té una riquesa, igual que altres comarques, importantíssima, que surten satisfets. Em sembla que avui s'ha pogut veure que no només pel públic i els aplaudiments, sinó que la gent està molt contenta de participar.
Un certamen, per cert, que continua i que continuarà voltant pel Pirineu, com ha fet cada any. La propera serà en una altra estació d'esquí de Ferrocarrils, Buitaull, de l'Alta Ribagorça.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Coincidint amb la Setmana de l'Activitat Física, arrenca un projecte pioner impulsat des de l'Àrea d'Atenció Primària de Cassà de la Selva que aposta per millorar la salut emocional i física dels seus professionals i ho fa a través, atenció, del joc. Utilitzen una aplicació mòbil que fomenta l'activitat física a través d'incentius i premis. Hi participen també treballadors d'àrees bàsiques d'altres municipis de la comarca de la Selva. Maria Rovira, com funcionarà aquesta iniciativa?
Sí, de fet, s'utilitza una aplicació mòbil que compta els passos diaris de cada participant per promoure reptes individuals i grupals. Dos tipus de grups es compararan entre si. Un amb professionals del CAP de Cassà de la Selva tindrà incentius i recompenses per fomentar la competició sana i col·laboració en equip. L'altre, amb treballadors de centres d'atenció primària d'Anglès, Breda o Hostalric, utilitzarà aquesta aplicació, ideada per la Universitat de Lleida, però no tindrà aquests premis. Carolina Roig, metgessa de l'equip d'atenció primària de Cassà de la Selva.
L'objectiu seria avaluar si a través del joc, en aquest cas que nosaltres parlem de gamificació i que en aquest cas concret és a través d'una app, no?, del mòbil, doncs si a través d'aquest joc augmentem el grau d'activitat física dels professionals i també com a objectius secundaris tindríem si milloren el síndrome d'esgotament emocional, que nosaltres en dinem el síndrome de burnout, i també de retruc també millora el benestar emocional.
Aquest projecte busca oferir una solució innovadora per combatre el sedentarisme i l'estrès laboral, dues problemàtiques que afecten força el personal sanitari. sanitari.
Aquest augment, no, dels casos d'aquest esgotament físic, d'aquest esgotament mental, doncs, bueno, fa que també te replantegis que també ens hem de cuidar, no? Que també ens hem de cuidar nosaltres, no? Que som els que cuidem, però si no ens cuidem primer nosaltres, no? És a dir, qui cuida el cuidador? Això sempre és una frase que sempre es diu, i d'alguna manera és això, no? Doncs primer ens hem de cuidar nosaltres per poder cuidar a la resta de la població.
Escolta, Maria, i com veuen aquesta iniciativa algunes de les participants?
Doncs ho valoren com una oportunitat de tenir una motivació que ajudi a incentivar l'activitat física. Així ho veuen l'Helena Navarro i la Raquel Jiménez, directora i infermera del CAP de Cassà de la Selva, i l'Ester Gimbernat, administrativa del CAP de Riudellots de la Selva.
Penso que és una iniciativa potentíssima per estimular l'exercici físic entre el nostre col·lectiu sanitari i poder demostrar els seus beneficis, cosa que ja sabem.
Jo m'he apuntat al projecte SAC perquè crec que és un projecte molt innovador i es pot engrescar els companys a competir per veure qui fa més passos i al mateix temps d'aquesta manera es fomenta l'activitat física.
Potenciar l'activitat física és un factor important per a la salut. Com a administrativa, que estic moltes hores asseguda, aquest projecte em saneja la ment i el cos. Moure'm m'ajuda a mi i a la meva feina.
Durant 3 mesos es donaran a les persones que facin més passos premis individuals i grupals, com ara productes ecològics, esmorzars saludables o entrades per un circuit d'aigües termals. També es passaran enquestes als 2 grups i després es compararà la incidència de tenir o no incentius en l'augment de l'activitat física i disminució de l'estrès laboral.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Festival Temporada Alta presenta 17 noves produccions i coproduccions per l'edició del 2025, 13 de les quals són estrenes, 4 són propostes internacionals i 13 espectacles de creació catalana. Entre els muntatges més destacats hi ha Ai, la misèria ens farà feliços, escrita i dirigida per Gabriel Calderón. Explica'ns, Marta Vives.
Repetint la fórmula exitosa d'Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, l'uruguaià Gabriel Calderón torna a apostar per l'actor Joan Carreras, que aquest cop s'acompanya a l'escenari de Pere Arquilluer, Daniela Brown i Laura Conejero. És una obra que parla de l'humor sobre la intel·ligència artificial i el seu impacte a les nostres vides. Per Narcís Puig, que s'estrena al Temporada Alta com a director, la proposta respon a l'ADN del festival.
Entra una mica dintre la línia que fa molts anys que fem de portar artistes internacionals a treballar amb equips artístics d'aquí. El que havíem fet amb el Lupa, amb en Curso Noves, amb en Tolcachir, n'hem fet uns quants. Amb en Gabriel Calderón, que és aquest director uruguaià, ja ho havíem fet amb Història d'un senglar, que vam fer la producció en català amb en Joan Carreras, i vam quedar molt contents del resultat, evidentment, i vam decidir que volíem tornar a fer una producció amb ell.
A més, l'edició d'enguany acollirà l'estrena absoluta de Seppuku, el nou espectacle d'Angélica Lidl.
Destacaria que de les 4 últimes estrenes de l'Angélica, 3 s'hauran fet a Temporada Alta i la 4ª va ser al Palau dels Papes del Festival d'Avinyó.
També l'estrena a l'estat espanyol de Inhale, Delirium, Exhale, de l'artista belga Miet Guerlop, així com els nous muntatges de la companyia de Malpelo o el de l'actriu Bàrbara Mestanza. El Temporada Alta és un gran aparador de les arts escèniques del país i la mostra és que 30 de produccions i coproduccions del festival, estrenades entre el 2017 i el 2024, continuen de gira per tota Europa. Cafè pels més cafeteros.
Ja se saben els 28 grups o solistes que formaran part del Desconcert d'ICAT el 6 de maig a la Sala Apolo de Barcelona. De Tietz, que s'entimarà de fons, hi seran també Al·lèrgiques al Polen, Joan Miquel Oliver i Saxeni. Qui més, Valèria Obereda?
El Petit de Calarill, Júlia Colom, Fades, Lildami, Maria Hein, Alosa, Mamaduixa i Triquell, entre d'altres. Són músics de diferents estils i generacions que faran duos o trios i aconseguiran versions inèdites. El que no se sap és qui cantarà amb qui. El director artístic del Desconcert, Guillemino, ha donat algunes pistes al programa dedicat als experts.
Etiquetes, vale? Indie twerk. Després hi hauria, per exemple, Urban Nostrat.
Sí.
Hipertradició.
Tot això que estem dient, vosaltres podeu jugar a encaixar peces de puzzle.
Exacte.
Podeu jugar a imaginar-vos quina d'aquestes artistes farà parella amb una altra.
Per exemple, si parlem de l'etiqueta cançó protesta per la pista de ball, i per exemple podríem anar ara a Boira Terrassenca. Oh. Aquesta és molt difícil.
L'entrada és gratuïta, amb invitació, que es pot aconseguir des d'avui al web i l'app d'ICAT. El Desconcert s'emetrà en directe a ICAT i en vídeo a la plataforma 3CAT.
Jennifer Jennifer López actuarà a Barcelona el 15 de juliol. Serà al Palau Sant Jordi i les entrades per això encara no estan a la venda. Serà el primer concert de la diva del Bronx a la capital catalana si exceptuem la seva interpretació de Ain't It Funny al Palau de Congressos durant la gala dels Premis Ondas l'any 2001. Per tant, fa molt. La cantant nord-americana torna als escenaris amb el tour Up All Night Live després de la cancel·lació de la seva gira anterior l'any passat. Dins l'estat també passarà per Pontevedra, Cádiz, Màlaga i Bilbao. L'última vegada que GLO va actuar a Espanya va ser l'any 2019, en un únic concert que va oferir a Màlaga, i 7 anys abans, el 2012, al Palau d'Esports de Madrid. Per Jennifer López, aquest retorn als escenaris coincideix amb el llançament del seu nou àlbum, This Is Me, This Is Me Now, i l'estrena també de la pel·lícula El beso de la mujer araña, on comparteix protagonisme amb Diego Luna.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. Avui comencen els quarts de final de la Champions amb els partits Arsenal-Madrid i Bayern-Inter. I demà arribarà el torn del Barça davant el Borussia Dortmund. Nou del Serra, bon dia.
Bon dia. Un Barça que aquest matí ha fet el darrer entrenament per acabar de preparar aquest partit i fa tot just uns minuts s'ha acabat la conferència de premsa oficial de Hansi Flick i del migcampista Gavi. Íñigo Martínez, que dissabte no va jugar davant el Betis, estarà a punt per fer-ho demà. Ahir i avui ja s'ha entrenat amb normalitat, amb el grup. En canvi, Dani Olmo ha continuat treballant al marge. Mentrestant, el Borussia Dortmund, que s'ha entrenat aquest matí a Alemanya i que aterra aquesta tarda a Barcelona, té la baixa confirmada del central Schlottersberg, que es perdrà la resta de la temporada per una lesió al menisc esquerre, i també té les baixes per lesió de Savitzer i per sanció de Gross. Tot i aquestes absències, però, Flick no creu que el potencial del Dortmund hagi disminuït.
Nein, glaube ich nicht. Grundsätzlich ist mir lieber, wenn wir gegen die beste Mannschaft
Jo prefereixo jugar contra el millor equip possible. Jo conec bé en Nico Schlotterbeck, és un molt bon defensor central i crec que la plantilla de Dortmund té també moltes alternatives, molts jugadors de bon nivell i tenen tot el dret de ser a quarts de final. No influeix en la meva preparació del partit de demà.
I d'altra banda, relacionat encara amb l'actualitat del Barça, finalment hi haurà sorteig entre els socis i els penyistes del club que han demanat entrades per la final de la Copa de Sevilla del pròxim 26 davant el Madrid, perquè s'han superat les més de 18.000 sol·licituds. El termini fixat pel club per fer aquestes peticions s'acaba precisament aquesta mitjanit.
Encara en futbol, a la Lliga de Primera l'Espanyol es manté 4 punts per sobre de la zona de descens, un cop tancada ahir la trentena jornada.
L'empat a 1 d'ahir entre Leganés i l'Osasuna fa que els blancs i blaus es mantinguin 700 la classificació amb 32 punts, 4 més que el Leganés, que amb 28 és el primer equip que marca la zona de descens. Del bon moment dels blanquiblaus n'ha parlat el davanter Roberto, un dels golejadors divendres passat al camp del Rayo.
Nosotros tenemos que ir partido a partido y centrarnos en el partido próximo que nos toca el siguiente y pelearlo y afrontarlo como lo venimos haciendo. Todo se ve en lo que entrenamos, se reflejó el pasado fin de semana y tenemos que seguir así.
El pròxim partit de Lliga dels Blancs i Blaus serà dissabte que ve al camp del Celta.
En handbol, el Freiking Granollers juga aquest vespre l'accés a la final a 8 de la Copa del Rei.
Ho farà la pista del Torrelavega en una eliminatòria de 8 anys a final que és a partit únic. En parla el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
És un partit de tot o res, no? I una eliminatòria que ens pot plantar a la final a 8 de la Copa del Rei a qualsevol dels dos equips, penso que serà un desplaçament molt complicat.
Els càntabres són quarts a la Lliga, els vallesans segons, el Barça com a actual campió i el Virassoa com a organitzador ja estan classificats per aquesta final a 8. El partit entre el Torrelavega i el Granollers es jugarà a partir de les 8 del vespre. I d'altra banda, el Barça ha anunciat aquest migdia el fitxatge del porter francès Vincent Gerard fins a final de temporada. Gerard, de 38 anys, havia anunciat la seva retirada l'estiu passat, però finalment ha acceptat l'oferta blaugrana per cobrir la baixa de llarga durada per lesió de Pere de Vargas. Gerard ha jugat, entre d'altres equips, amb el Montpellier i el Paris Saint-Germain.
En futbol sala, les lesions continuen castigant el Barça.
El club blaugrana ha explicat avui que Sergio Lozano i Adolfo es perdran els pròxims partits de Lliga. El capità Sergio Lozano té una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra i s'estarà entre 8 i 10 setmanes de baixa. Per la seva banda, Adolfo té una lesió a l'adductor esquerre i s'estarà unes 4 setmanes de baixa. El Barça, recordem que és líder a la Lliga amb un punt més que el Peníscola, que és segon.
Ja ho dalt, acabarem amb un apunt d'atletisme.
perquè després de 3 edicions, la Marató de Lleida no se celebrarà aquest 2025. Segons l'Associació Esportiva Marató Lleida, l'entitat organitzadora, la prova no es podrà disputar per raons alienes, ja que no tenen el suport de la paeria. Tot i això, no descarten, diuen en un comunicat, poder-ne tornar a organitzar el 2026. En aquest sentit, el regidor d'Esport, Jackson Quiñones, assegura que el sap greu no poder donar suport a aquesta cursa tal com està plantejada i que el baix nombre de participants n'és un dels motius, tenint en compte que organitzar una marató costa 3 vegades més que una cursa, per exemple, de 10 quilòmetres i que l'afectació a la ciutat és molt més gran. A més, Quiñones ha recordat que en les dues anteriors edicions el circuit no estava homologat per la federació, la qual cosa impedeix validar les marques.
No t'ho pots perdre.
Jonas Kaufmann i Diana Damrau, dos dels cantants més destacats de l'àmbit germànic, oferiran un recital de Leeds aquest vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Interpretaran cançons d'amor de Richard Strauss i altres peces de Gustav Mahler, acompanyats de Helmut Deutsch al piano. Els dos compositors, Strauss i Mahler, van ser, més enllà de grans exponents del gènere, contemporanis i amics, que es professaven fins i tot admiració mútua. El concert d'aquesta nit forma part del Festival Barcelona Oberta Ciutat de Clàssica, que es fa fins l'11 d'abril en diversos espais de la ciutat.